Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvingudes i benvinguts al tercer programa d'aquesta temporada 2025-2026. Com esteu? Tenim el Pau Ibarz al control tècnic. Molt bona tarda. Què tal?
Bona tarda, Felip.
Moltes gràcies per haver-nos fet de tècnic.
Un plaer estar aquí, cap problema.
Solucionador de problemes, tal qual, tal qual, sí. Salutacions també als companys de Ràdio Silenci de La Garriga.
Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a la Garriga des de l'any 2000.
Moltes gràcies per acompanyar-nos un viatge en el qual us oferim una mirada empàtica, un punt de vista humà, feminista, comprensiu i sobretot obert per tal d'entendre aquest viatge a l'altra manera de pensar, de viure i d'existir. Perquè, com ja sabeu, cada persona és un món, però és que cada món és molt diferent i té una cultura, una tradició i un tarannà ben diferents. Anem ara amb les pistes que ens ocupen el programa d'avui. La primera diu així. Hi ha experiències que ens recorden que la vida és fràgil i sorprenent. Moments que ens fan qüestionar allò que creiem que sabem sobre nosaltres mateixos i el món que ens envolta. La segona és algunes vivències extremes i inesperades semblen portar-nos a fronteres desconegudes en la part on la percepció i la consciència juguen amb el temps i l'espai. La tercera, parlem de relats que arriben des de la frontera entre el conegut i l'inesperat. Històries que han canviat la manera de veure la vida per a aquells que les han viscudes. La quarta, aquests moments són tan misteriosos com universals. Han estat observats per científics, recollits per antropòlegs i narrats per qui s'ha apropat a l'inefable, sempre amb respecte i fascinació. I per acabar la cinquena, avui ens embarquem en un viatge que per la gran majoria és només d'anada, un trajecte que tots fem però que poques vegades observem amb calma, amb respecte i amb una mirada curiosa. Hi ha experiències que ens recorden que la vida és fràgil i sorprenent, moments que ens porten a qüestionar el que creiem saber sobre nosaltres i sobre el món. Vivències extremes i inesperades que ens acosten a fronteres desconegudes on la percepció i la consciència juguen amb el temps i amb l'espai. I pot ser, ara que la tardor ens envolta, amb la proximitat de Tots Sants, Halloween, la castanyada... Aquests temes ens resulten més presents que mai. Però no us parlo de disfresses ni de tradicions, sinó del que aquestes dates ens recorden silenciosament. Que la vida i la mort estan íntimament entrellaçades. Que més enllà de la nostra rutina hi ha un espai que tots travessem, encara que només pocs puguin tornar per explicar-ho. Segur que ja n'heu sentit a parlar, però perquè ara parlarem realment de les experiències properes a la mort. Què és una experiència propera a la mort? Les experiències properes a la mort, també conegudes com EPM, són vivències que expliquen persones que han estat a punt de morir o que, després d'una mort clínica, han aconseguit tornar a la vida. Són relats que descriuen sensacions, imatges i percepcions d'un moment que sembla situar-se entre la vida i la mort. Amb el desenvolupament de les tècniques modernes de reanimació cardíaca, aquests testimonis s'han fet cada cop més freqüents. Segons algunes estadístiques, aproximadament una de cada cinc persones que superen una mort clínica podria arribar a viure una experiència d'aquest tipus. Les interpretacions sobre què són exactament aquestes vivències s'han dividit en dos grans grups. Per algunes persones, serien la prova que cada ésser humà està format no només per un cos físic, sinó també per un cos immaterial, una consciència, o el que en moltes religions anomenen ànima. Des d'aquesta visió, la mort no seria un final, sinó una transició, un pas cap a una altra forma d'existència. En canvi, molts científics defensen una lectura diferent. Consideren que aquestes experiències podrien explicar-se com al·lucinacions produïdes pel cervell en situacions de trauma, de trauma extrem o d'aturada cardíaca. Segons aquesta hipòtesi, quan el cervell comença a perdre oxigen, genera imatges, sons i sensacions que el pacient percep com a reals, tot i ser fruit d'un estat alterat de consciència. Però darrerament, algunes investigacions en el camp mèdic i neurocientífic han començat a qüestionar aquesta explicació purament fisiològica. Estudis recents indiquen que, d'alguna manera, que encara no podem comprendre del tot, la ment i la consciència poden mantenir-se actives durant uns instants després que el cervell hagi deixat de funcionar. És a dir, que la consciència podria existir independentment de l'activitat cerebral. Els antics grecs ja parlaven d'un concepte similar que anomenaven autodefensa ancestral. Segons ells, en els moments de trànsit entre la vida i la mort, l'ésser humà activaria una mena de mecanisme intern que el connecta amb energies profundes i primitives, una força que el protegeix i el guia en aquest pas desconegut. Malgrat les diferències d'interpretació, molts testimonis de persones que han viscut una experiència propera a la mort coincideixen sorprenentment en la descripció del que han sentit, tot i que no tothom passa per totes les fases, s'hi poden reconèixer alguns moments comuns. El primer és la sensació de sortir del propi cos. El pacient explica que se sent flotar, que veu la sala on es troba, sigui una habitació, una sala d'operacions, un carrer, i fins i tot escolta com algú anuncia la seva mort. Aquesta experiència extracorporal sol anar acompanyada d'una calma estranya, d'una percepció totalment nítida del que està passant. Després, moltes persones relaten que s'eleven o que travessen un túnel fosc. Alguns descriuen que arriben flotant, d'altres que decideixen per una escala, sempre amb una sensació de moviment suau i accelerat alhora. Al final d'aquest túnel apareix sovint una figura, una llum intensa i acollidora. De vegades hi ha veus, música o paisatges que transmeten una bellesa difícil d'explicar amb paraules. El pacient deixa de sentir el dolor i qualsevol molèstia. Només hi ha pau, una pau interior profunda i desconeguda. Tot i així, no totes les experiències són agradables. Algunes persones afirmen haver viscut visions inquietants o fins i tot terrorífiques, com si el seu pas del més enllà hagués estat una mena de prova o confrontació. En molts relats apareixen familiars o amics que hi han mort i que surten en el seu encontre. Altres diuen haver sentit una presència poderosa que s'adapta a les seves creences. Pot ser Jesucrist, pot ser un àngel, una entitat lluminosa o una veu que els parla sense paraules. Aquest ésser sembla conèixer-ho tot sobre el moribund, la seva vida, les seves emocions, les seves decisions. És aleshores quan moltes persones asseguren que veuen passar davant dels ulls la seva vida sencera, com si fos una pel·lícula. No hi ha judici, només una observació clara i profunda del que s'ha viscut. I finalment, arriba el moment del límit. Alguns veuen una porta, d'altres un mur, una frontera invisible, i és llavors quan prenen consciència que encara no han mort del tot. Tot i sentir la pau i la llum indescriptibles, entenen o els fan entendre que no és el seu moment i que han de tornar. I així, lentament, la consciència retorna al cos, com si s'apagués la llum d'un somni per tornar a realitat. Potser la mort no és un final. Potser és tan sols una altra manera de començar. Un viatge a l'altre costat. Vuit minuts de la tarda i entrem en matèria perquè tenim una entrevista de luxe que ens explicarà tot el que necessitem saber sobre les experiències properes a la mort. Ell és el doctor José Morales del Río, metge, escriptor i algú que ha passat o ha experimentat una experiència propera a la mort. Molt bona tarda, doctor Morales, i moltes gràcies per atendre's en directe. Un plaer.
Gràcies a vosaltres. Bueno, i felicitar-te perquè a la introducció tot el que has dit lo subscriveixo. Vull dir, molt bé, has sintetitzat molt bé lo que és el meollo de la situació.
Bé, has d'admetre que he estat llegint el seu llibre i m'ha encantat, i per tant és una molt bona font d'informació i de coneixement. Per tant, anem a pams. Bé, ja he dit que moltes gràcies, però li vull tornar a reiterar que estic molt agraït de parlar amb vostè en directe. Per tant, cada persona és un món i viu les experiències d'una manera diferent. Però si són diferents, com podem arribar a explicar-nos que siguin totes un, que tinguin totes un patró molt comú?
Bueno, el, mira, l'experiència té un patró comú, però és clar, és individual. Cadascú té els seus difunts, cadascú té les seves vivències, cadascú té un context cultural amb una religió o una creença pues, més acceptada, no? I doncs simplement s'adapta amb això. Però lo important, lo meravellós, és precisament aquesta unitat en el, en l'esquema de l'experiència, com tu has dit
unitat,
abans molt bé.
Unitat en l'esquema sí, sí, de l'experiència. És una pregunta obligada, perquè ja que el tenim, li he d'explicar, li he de preguntar, ens pot explicar com va ser la seva experiència?
Pues sí, sí que te la puc explicar. I mira, per no treure massa temps, per abordar altres aspectes, perquè ja vam fer una xerradeta, això, bueno, una xerradeta, a part de que vaig fer pues, diverses presentacions i que també amb aquesta ràdio hem parlat d'aquest tema, pues, jo te lo puc resumir, no? I te diria que l'experiència, si avui en dia, vist amb l'aspecte de que coneixo centenars d'altres ACMs, tant perquè les ha llegit, perquè he vist les entrevistes que l'han fet en YouTube, o simplement perquè coneixo a les persones que les han tingut. Estàs en un cercle, no? I vas als congressos, vas als puestos, i te trobes amb gent amb experiències similars. I és una experiència molt més comú de lo que sembla. Mira, bueno, pues, dit això, jo ara te lo dic d'una manera pues, més somera, i si tu vols, pues, incidim en alguna
situació. Hem desenvolupat que... Sí, sí, cap superbé.
Sí, mira, jo patia, en aquell moment, i d'això fa quasi 4 anys, jo patia molt del cor. Havia tingut pues, desmaios, havia tingut arrítmia, havia tingut ingressos hospitalaris, i, bueno, jo estava pendent d'una operació que se va fer un mes després de lo que ara contaré, i parlem del 5 de març de 2022. Doncs jo vaig caure desmaiat, però a diferència d'altres síncopes que he tingut, pues, en aquest cas jo vaig tenir una experiència extraordinària, que resumint-la, pues jo me vaig veure fora del meu cos mirant lo que era el meu cos inerte, o sigui, el meu cadàver. Jo estic de la comprensió de que ja havia mort. Vaig passar a un lloc de transició, que és com si fos un immenso espai fosc. D'aquí vaig ser conduït a un espai luminós i en un entorn natural, unes muntanyes, com si fos el Pirineu. Després vaig tindre un contacte amb una persona molt estimada per mi, i que era Tomàs José.
Tomàs.
I lo vaig veure pues, al seu millor moment. Ell era sec i tenia una sèrie de problemes per un tumor cerebral, que és el que va acabar amb ell. I en canvi jo lo vaig veure pues, en el seu millor moment, i vaig tindre una interacció emocionalment molt intensa, però curta, perquè ell va evitar el donar-me una abraçada i me va dir continua, perquè si m'abraces no podràs tornar.
Que curiós això, eh?
Sí, sí. Bueno, però després ho he trobat en molts altres relactes. No és tan excepcional. És que no n'hi ha res de nou en lo meu.
És com dir, si establim un contacte, t'has de mantenir, no? Una cosa així.
Però,
dic, la cosa és, perquè ens entenguem, si establim un contacte, aquest contacte ja s'ha de mantenir i ja no pots tornar enrere.
Sí, mira, n'hi ha... Jo m'he fixat a lo següent, quan resulta, i per això a posteriori, al veure molts relatos, quan la gent se troba amb els seus éssers estimats, pues, te diu que se la troben, que tenen molta alegria, molta connexió, però Pero no es tan normal que diguin nos vam abraçar, nos van... No, no. Parlen de la interacció que va ser, que pot ser molt feliç, no? Però sí que n'hi ha relatos d'això que diuen no m'abracis, que ho diu aquest germà que va morir fa anys, que ho diu l'àvia, que ho diu el pare, no? Que diu no m'abracis o no podràs tornar. O sigui, ni amb això tampoc no he sigut original, no? Després, pues lo següent vaig veure una espècie de ser espiritual o guia espiritual de gran tamany que m'acompanyava en lo que després va ser la meva revisió de vida, veure la meva vida com si fos en un gran panel, tota simultàniament. I, bueno, jo, veient els meus errors del passat, pues, vaig voler tornar per arreglar coses de les que veia allà o compensar almenys, no? Fer les coses una mica millor, una segona oportunitat. I aquest ser espiritual me'l va permetre. I acto seguit, pues, vaig com caure cap al darrere i com si m'incorporés al meu cos. El meu cos que està estès i inerte allà en el terra de la meva habitació.
Un incís, una pregunta. Sí. Vostè diu que parla d'algunes errades i que havia de tornar d'alguna manera per reconstruir o per arreglar aquestes errades. No? Vostè n'era conscient d'aquestes errades o li van fer veure en aquell moment?
Bueno, mira, n'hi ha coses que sí que les sabia ja abans, però a veure, aquestes errades no parlem de delictes, no parlem de algo dolent, però sí d'aquestes coses una a la vida que no està orgullós. O sigui, jo, per exemple, no puc estar orgullós de jo què sé, d'haver discutit amb la mare o el pare, no? Per egoisme, pues, home, pues, dius, això se podria haver parlat, no? O de no correspondre a la confiança d'un amic. Vull dir, això són circumstàncies de la vida que no són delictes, però que si tens un altre nivell de consciència, doncs dius, això ho hauria pogut fer millor. Parlem d'això, eh?
Clar.
I doncs jo, pues, moltes coses sí que era conscient, i reflexionar, però sí que vaig tenir una sèrie de situacions que jo no era conscient i que d'haver causat una inquietud o una decepció o tal, i en dintre d'aquesta revisió de vida jo sí que era conscient. Era conscient de per exemple, pues d'aquest dolor de la traïció, d'aquesta tristesa de la decepció, en fi, coses que nos passen a la vida.
I després, quan ja torna, es veu que està... torna una mica en si, es veu que està, a part de caigut, veu que ha viscut una cosa que no sap com definir-ho. Com continua?
Bueno, continua que jo me passo 6 mesos molt ofuscat, molt obsessionat amb això, llegint i mirant tot el que caia a les meves mans. Vull dir, jo feia la meva vida normal, consultant en l'ambulatori com a metge, però jo en el cap, quan tornava a casa, pues, me ficava a llegir llibres i a entendre el que m'havia passat. Així vaig passar 6 mesos i al cap d'aquest temps, pues, lo vaig comentar primer en l'entorn familiar, després una miqueta més ample, després ho vaig donar a conèixer en algunes pàgines de Facebook. D'aquí alguna persona me va fer una entrevista i després d'aquí, pues, això ha anat a més. Ha seguit una, com diríem, un creixement piramidal, no? O geomètrico, però que jo, pues, no lo buscava, però
va trobar.
Jo simplement... Sí, jo tenia la cosa de que jo tenia que donar a conèixer l'experiència, perquè jo havia percebut des de que vaig tenir l'ocasió de comentar això amb algun pacient que està en situació de dol, que tenia un poder molt sanador en persones en dol, o en persones amb por a la mort. I doncs, bueno, pues, jo me vaig... prestar a que la meva experiència fos coneguda.
Clar.
Però no, jo no sabia...
La repercussió que després tindria.
En el primer moment clar. Que això, pues, pues podia tindre la repercussió.
Perquè una altra pregunteta és, sí. En cas que vostè no fos metge, creu que hauria tingut un altre punt de vista?
Bueno, a ver, lo de ser metge i una persona, pues, pues amb una cultura científica, pues lo que me va fer, bueno, pues va tindre varios efectes. Primer, jo com a metge no era un metge polèmic, jo pues feia la meva feina, he fet quasi 40 anys de professió, uh-huh. I doncs, bueno, no, que no havia, no, com diríem, estava ben vist entre els meus pacients, no?
Sí.
Ser donat que no pots agradar a tothom, no? Uh-huh. Però bueno, no, jo m'agradava molt la meva feina, vaig tindre la sort que vaig poder viure de la meva vocació i bueno, i la feina me sortia sense més problema.
Tens esforç.
Sí, el ser metge, pues en principi a mi el que me va donar por era que al continuar en actiu, pues jo pogués deteriorar la meva imatge pública davant de certes persones, i s'ha d'entendre, perquè, a veure, tu imagina't, no? una mamà te porta al seu nen i espera que tu li curis, i si te diuen, mira, aquest, pues mira, parla amb els morts i amb els extraterrestres, i el tio sembla que està una mica volat, no? Pues,
potser llavors... li havia fet perdre una mica de credibilitat, pel que vol dir, no?
Sí, me podia desprestigiar, uh-huh. O sigui, era la por que jo tenia, uh-huh. Perquè, és clar, una cosa és el que és i una altra és el que diuen de ti, no?
Clar.
I doncs, jo sempre he intentat mantindre un perfil baix, no?
Però així tot sí que ha continuat ajudant a la gent, sinó des de la medicina, que també, però des d'un altre punt de vista bastant més humà, per dir-ho.
Sí, jo vaig estar continuant 2 anys més treballant, vull dir, no és que això va ser el final, bueno, uh-huh. Quasi 3 anys més, però donat un moment i com que jo me podia jubilar de manera, bueno, sense problemes, pues m'he jubilat i ara pues me dedico a ajudar les persones, però d'una manera altruista i sobretot pues persones a les que jo pugui ajudar amb això.
Clar, perquè quan vostè explica aquesta experiència, normalment té una bona rebuda o hi ha algú que diu està gelat o s'haurà trobat de tot una mica, no? També suposo.
Bueno, mira, totes les coses tenen el uh-huh. seu context, Podem anar en banyador i biquini, però no per anar a treballar. I en canvi, quan estàs en la platja, pues, és el context adequat, no? Pues, això també. A veure, aquí, si una persona no li va aquesta conversa, pues mira, canvia o el que sigui, i diu, però quan acabi aquest. Uh-huh. Però si n'hi ha una persona que li interessa, pues se pot mantindre en el dial. Jo, per exemple, això no ho faig un tema de conversa, com diríem, quan vaig al cafè. Vull dir, això és una cosa que
manté bastant...
Continua ben gent. Continua ben gent que venen per això, que me consulten. I són aquestes a les que ajudo.
M'ha sobtat molt del que diu el seu llibre, que quan... En el temps passat se'n va recordant cada estona o cada temps bastant més d'aquell minut i una cosa així que va ser, que tampoc va ser molt més. Però clar, pel que explica, el seu nivell de consciència en aquell poquíssim temps després li fa reviure i recordar tot molt més i li fa prendre decisions bastant importants.
Sí, totalment. Mira, això és molt important. Mira, una experiència... que no podia durar més d'un minut, perquè si no, pues no hauria pogut retornar. És una qüestió mèdica, no m'esplayo ara, però bueno, me lo crec.
Sí.
El no haver una reanimació cardiopulmonar, pues feia falta que la meva tornada a la consciència fos abans d'un minut, d'acord?
Clar.
Doncs, i en canvi, per mi va ser una experiència psicològicament com d'hora i mitja. I com tu molt ben dius, aquesta hora i mitja va ser capaç de fer-me canviar creences, fer-me canviar d'activitat, reorientar completament la meva vida respecte a lo que jo pensava que seria la meva jubilació. Jo pensava jubilar molt més tard, falten metges, i n'hi ha feina i tal, pues mira, pues ves fent, no? Però jo, després de passar-me això, ja vaig perdre com diríem, el foco per la medicina, i en canvi, i en la medicina has d'estar 100% al peu del canó i actualitzat, i bé, no? Pues, i doncs jo he pensat, mira, jo ara puc ser més útil amb això, tot i que sigui pues d'una manera desinteressada, perquè la vida, els diners no són tot.
No, totalment, exactament. M'agradaria també parlar de... El llibre parla de moltes coses, per fer una mica de resum. Les tècniques de respiració, relaxació, meditació, ho veig molt semblant, si em permet, o molt similar al que anomena el doctor Sansegarra, Manuel Sansegarra, també en el seu llibre, que parla també de la supraconsciència i diu que la manera d'arribar a aquesta supraconsciència és precisament la meditació. Per tant, està bastant en línia amb el que diu el doctor Sansegarra, entenc, oi que sí?
Mira, aquest llibre és un llibre sobretot d'autoajuda. És veritat que parla de les ECMs, és veritat que explique lo de los cuatro poders, ara te explicaré, però sobretot és un llibre d'autoajuda per les persones en dol, per les persones que tenen por a l'amor, per les persones que han de cuidar a un malalt crònic i per les persones que se ven afrontades amb un diagnòstic fatal. Sí. Tot això nos lo trobem en la pràctica mèdica. I bueno, pues no és tan fàcil d'afrontar tot això. Quan te diuen, ho sento molt, però aquesta, la biòpsia no ha sortit bé, o quan te diuen, pues ho sento molt, però el nen s'ha mort, són situacions moments molt fortes, que te canvia la vida. I doncs, jo el que vaig veure era que com tu molt ben dius, aquesta experiència canvia les persones. I doncs jo me vaig preguntar, bueno, i què és el que té, no? I doncs d'una manera que jo explico en el llibre, lo que diem los cuatro poders, són en realitat quatre capacitats, quatre habilitats que si les fiquessin a la nostra vida, i jo dono uns exercicis al final del llibre per poder-ho fer, pues la nostra vida aniria millor en general, no? Sí. I sobretot són molt útils en les situacions que t'he dit abans. Mira, jo te lo explico, mira.
Sí.
Mira, si parlem que el poder de la connexió és el poder de connectar amb un mateix i amb l'univers, no? Això lo pots aconseguir amb el mindfulness o amb la meditació o amb una espiritualitat també sincera i equilibrada. Vull dir, los místics, per exemple, no? Pues aconsegueixen aquesta connexió. És clar, tu imagina't, si una persona pot connectar amb si mateix, sentir-se en la unitat, sentir-se que forma part del món i de l'univers, pues clar, això significa un canvi qualitatiu, no? Després, l'amor, no? Mira, la psicologia, ja la psicologia convencional, pues ja te diu que les relacions, l'amor, unes relacions vitamines, no unes relacions tòxiques, són indispensables per un equilibri emocional i que és un ingredient imprescindible de la felicitat. Vull dir, les persones en una soledat no desitjada no se poden trobar bé.
Clar.
Si una persona diria, mira, jo vull passar el cap de setmana sol, bueno, pues això és saludable. Però una persona que voldria estar acompanyat i estar sol i estar... amb una tristesa d'aquesta soledat no pot ser feliç, no?
De cap manera, clar.
Després, el tercer, La tercera capacitat o habilitat és la revisió vital, que és el fer una reinterpretació del passat.
Sí.
I de moltes vegades hi ha persones que estan amb una història que a la qual s'enganxen i que se senten culpables, no? perquè tenen un sentiment de culpa per si mateixos, o que culpen a una altra persona, no? I estan enganxats d'aquest rencor, d'aquest odi. Bueno, tu, pues, les persones, si poguessin sortir tant de la culpabilitat com de la violència, bueno, la venjança i el rencor, la vida seria millor per moltes persones, no?
Totalment.
I aquesta reinterpretació, pues, és una mirada obsada en la qual canvies tot aquest rencor,
l'actitud
i tota aquesta culpa, pues per la comprensió de que és un aprenentatge que t'ha portat fins aquí i que lo important és lo que facis a partir d'ara.
Clar.
I per últim, lo del propòsit, és que això, mira, n'hi ha tota la psicologia positiva, vull dir, tota la psicologia pues més actual, diu això, que tenim que descobrir el nostre propòsit, a on volem arribar a la vida.
Sí, és el nostre objectiu, no?
Sí,
també, clar.
Sí, sí, mira, és descobrir els nostres valors i tindre aquests valors que nos guiïn cap al destí que nosaltres triem. Quantes persones són desgraciades perquè senten que porten una vida que no és la que ells voldrien per si mateixos, sinó que han comprat una vida que diuen, això no és el que jo voldria, jo no voldria estar aquí, jo no voldria estar fent això, jo voldria una altra cosa. I és clar, això pues, si fossin coherents amb els nostres valors i siguéssim les nostres inclinacions en aquest sentit, tindríem una vida de propòsit, no?
Clar.
Pues resumint, una vida amb més connexió, amb relacions més sanes, amb una pau respecte al futur i un propòsit una pau respecte al passat i un propòsit respecte al futur, pues qualsevol persona que lo posi això en marxa, tindrà d'anar millor, perquè és que lo diu la mateixa psicologia científica.
Exacte, totalment. Ui, l'hem perdut? Hola?
Sí, no. Estic aquí.
Vale, és que he sentit un soroll. Vale. Bé, en el seu llibre, Lo que la muerte me enseñó, ens parla de moltes coses, també parla de l'art i com l'art ens pot ajudar d'alguna manera també a ser millors persones, a connectar, a establir i a aconseguir tots aquests propòsits que ens estava dient, no? Després també m'agrada molt que parla del momento mori dels estoics. En principi és com ens anem preparant mentalment per a la mort. Clar, si les persones han passat, les persones que heu passat per aquestes experiències, entenem que la preparació és molt diferent i molt millor, per dir-ho així.
Clar que sí. Quan un pren consciència de la seva impermanència, perquè tot això és la impermanència, tot el que nace muere, tot el que comença acaba, no? Tot el que se renueix s'acaba dispersant. O sigui, la impermanència és una llei bàsica de la vida, no? I quan prens consciència, pues, tens molta pau. Si a més tens unes creences de que dius continua aquesta evolució pues, després d'un trànsit en aquesta transcendència, és un plus, però simplement amb una visió ni que sigui materialista, el entendre que som éssers impermanents i que la vida és per aprofitar-la i per disfrutar-la, i que una vida ben aprofitada que aporta valor també a les persones que t'envolten, pues això també és una font de pau.
Clar.
Sí, sí.
Totalment. Doncs, doctor José Morales del Río, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, autor de Lo que la muerte me enseñó. Moltíssimes gràcies pel seu temps, per contar, per explicar-nos la seva experiència, tant personal com professional, que també està molt connectada, i res, que continuï amb aquest propòsit, que és ajudar a la resta de la gent a fer la vida molt millor. Una abraçada, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, una abraçada a tu i als nostres oients.
Moltes gràcies. Després d'escoltar el doctor Morales del Río, ara sentirem algú que ens parla des de l'art. Ana Carlota Fernández és art psicoterapeuta clínica especialitzada en consulta privada, supervisora de terapeutes, formadora, directora de l'Espai Terapèutic i de Creació L'Ànima Valenta a la província de Girona. Treballa també des de l'art, els somnis, el cos, el teatre terapèutic, integrant de l'inconscient en el món conscient a través del símbol. La seva orientació és psicodinàmica i la seva aproximació humanista. Practica la meditació des de fa 25 anys i també és fotògrafa i artista. Molt bona tarda, Ana Carlota Fernández, i moltes gràcies per atendre'ns en directe. Com estàs?
Bona tarda.
Moltes gràcies per atendre'ns en directe. Ens sents bé?
Sí, et sento bé. Tu a mi em sents bé?
Sí, perfectíssimament. Bé, moltes gràcies per estar en directe, com et deia. No sé si has pogut sentir una mica de l'entrevista del doctor Morales. En qualsevol cas, clar, la teva vessant és molt més, artística. Què té a veure l'art amb tot això? Ens ho pots explicar una mica, sisplau?
Sí, he estat reflexionant en relació entre l'art i el que les experiències de la mort...
Anna, crec que t'hauràs de moure una mica perquè et sentim entretallada, si pot ser.
A veure, em sents...
Així,
em sentiu millor ara?
Esperem que sí. A veure.
Sí, bé, ara?
Provem ara, a veure què tal.
Vale. Doncs mira, això us deia que he estat reflexionant sobre aquesta relació entre l'art i la mort. Uh-huh. L'art, en el tema, ens posa en contacte amb aquest...
Ai, Anna, que no et sentim. Anna, tu em sents?
Sí, jo et sento.
És que et sentim super... entretallada. Ja una paraula la sentim, l'altra no.
Ai, quin greu, espera.
Sí? A veure si pots trobar la situació que et puguem sentir bé, perquè estem molt interessats en el que puguis dir, de veritat.
Sí, em sap greu. Ai. Em sentiu ara, vosaltres, no, eh?
Provem a veure si funciona així, a veure. Sí, t'estava preguntant quina relació tenia l'art, en aquest cas, amb la mort, com ens pot ajudar la mort, com ens pot ajudar l'art a superar o a preparar-nos per a aquest procés tan important de la mort.
Em sentiu millor ara, Felip?
Ara, en principi, sí. A veure, tira.
D'acord, vale, perquè jo ho sento bé tota l'estona, em sap molt de greu.
Vale.
T'estava explicant que la creació espontània, l'art, és com... un espai en el que estem en contacte entre dos mons, no? El món subtil i el món material, d'alguna manera, no?
Vale. Uh-huh.
La consciència i la inconsciència, o la nostra part inconscient i el nostre conscient. I és potser per això que des de que existeix l'art, que és des de que l'home es va començar a expressar, l'art ha estat molt vinculat als rituals també de pas, no? Rituals que acompanyen la mort, però també els rituals de pas, de transicions, no? Entre el nen que s'inicia cap a l'edat adulta, no? Els moments en els que la dona dona llum, tots aquests moments en els que hi ha una transició important a la vida han estat sempre acompanyats de rituals marcats per l'expressió artística i creativa. I això és una de les coses que pensava quan reflexionava sobre aquesta relació entre l'art i l'acompanyament a la mort. D'altra banda, en el context en el que jo treballo l'art, que és dintre de l'art psicoteràpia, per tant, dels processos terapèutics, el que ens ajuda l'art és en entrar en contacte amb nosaltres d'una forma profunda, significativa, rellevant, i anar descobrint parts de nosaltres mateixos que potser des del pla més conscient no coneixeríem o no ens sabíem explicar, no? I al final, quan parlem de mort, quan parlem d'estar propers a la mort, del que estem parlant és d'estar propers a la vida, és d'estar omplint la vida de vida, no? Jo el que trobo és que totes aquestes experiències properes a la mort, que no tenen per què ser experiències de morir i tornar a la vida, poden ser totes aquestes experiències que ens posen en contacte amb aquest sentit de finitud.
Clar.
Quan les vivim plenament, se'ns aguditzen els sentits i se'ns aguditza el sentit de l'existència. I això és el que fem a psicoteràpia, no? Acompanyar persones a que vagin trobant allò que és més essencial, més immutable dintre d'elles, d'aquestes persones, per... Sí, em segueixes?
Sí, totalment, sí.
M'he enrotllat.
No, al contrari, ve de tot. A mi m'agradaria fer... Potser és una pregunta bastant òbvia, però sempre m'ho he preguntat. Sí. Com és que hi ha gent que és més sensible a l'art que altra? Té a veure... Amb què té a veure això?
Que interessant aquesta pregunta. Doncs, bueno, us podria explicar des d'una vessant més biologicista, no? Com més de la configuració del cervell i de les àrees del cervell que estarien més sensibilitzades, no? Als processos creatius, però m'interessa més plantejar-ho des d'un pla potser més metafísic, no? Més existencial.
Sí.
Jo crec que una mica el que estàvem parlant abans, no? Persones que, pel motiu que sigui, en la seva vida han tingut experiències significatives, estan més obertes a l'art i al revés també, no? Persones que són més sensibles a l'art, a la bellesa, a allò que no és tan, et diria, productiu, no? Perquè si et fixes en la creació, és, després sí, no?
Sí, clar.
Hi ha artistes que ja enfoquen més d'una forma més professional i monetitzen, no? Però la creació, la capacitat de crear, és intrínseca a l'ésser humà, no? I jo crec que les persones més sensibles a l'art són persones que són més sensibles a la vida. Són persones que són més despertes, més conscients, que no els ve por el viatge de la vida, justament, i viatjar a través de les emocions, no? Persones que es permeten ser tocades per la vida i, per tant, viuen amb més presència, no?
Clar. Anna, jo m'agradaria preguntar-te, primer que res, perquè, clar, la teràpia m'interessa moltíssim, o sigui, perquè tu m'explicaves també que havies, o sigui, d'una banda, la feina que és la teràpia i de l'altra, l'acompanyament. Aquestes coses m'interessen. Si les pots explicar una miqueta, sisplau?
Acompanyament, et refereixes a acompanyament terapèutic? O...
De les dues maneres, perquè sí, em vas explicar que fas acompanyament terapèutic i després també tens altres experiències que, no, tot i que no són professionals, també volies... No? Doncs, sí.
Sí, mira, jo et puc explicar, per exemple, el meu cas personal, com el contacte amb la mort és el que segurament va definir el meu camí després com a psicoterapeuta i com a art terapeuta, no? Mira, jo vaig tenir la sort, ho dic així ara, no? Amb 21 anys, de viure una diguem, una crisi d'ansietat molt important, una neurosi d'ansietat que va durar temps. Jo aquell dia estava convençudíssima que em moria. No? Vaig tenir una experiència realment com si estigués a les portes de la mort. I no hi havia res que em pogués fer canviar d'idea, és a dir, de sensació. La meva sensació era una mort imminent i això em va permetre revisar doncs, la vida que havia tingut fins aleshores. I havia de ser una sort aquesta experiència perquè, tot i que era una sensació físicament angoixant, aquesta consciència de finitud i aquest mirar la meva vida fins aleshores, que jo pensava, quina llàstima, que sóc molt jove encara, no?
Clar.
Però una vegada superada aquesta tristesa...
Crisi.
Sí, no? Aquesta pena de morir jove, perquè jo tot això ho has de llegir en clau, que jo estava convençuda que em moria, vaig poder revisar i vaig entrar en una sensació de pau molt i molt gran d'estar d'acord amb la meva vida.
Vaja.
Aquella sensació que jo vaig tenir, vaig pensar que era el sentit últim de l'existència.
Que profund.
Després la sorpresa va ser l'endemà, que no m'havia mort, i aleshores havia de conviure amb tot això i és el que em va començar a fer despertar doncs, totes aquestes preguntes, no? Però sí que, d'alguna manera, aquest primer contacte viscut...
Ai, Anna, que et perdem una altra vegada, crec. Anna?
Sí? Hola?
T'estan tornant a perdre. Anna, em sents?
Anava molt bé.
Tien
perfecte, eh?
Hola?
Ara? Anna? Hola?
Jo no...
Em
sí,
sents?
Ara no et sento. Sí, ara sí que et sento.
Vale, ara no crec que et sentim. Bé. No, sí.
Bueno, sí. Coses de la cobertura.
Sí, sí.
Sí, sí.
Digues.
No, que et deia que aquest primer contacte amb la mort d'una forma tan intensa que d'alguna forma vaig sentir tot el meu sistema,
sí.
Em va posicionar en un lloc, diguem, de pèrdua de la por de la mort, no? És a dir,
sí.
Després vaig tenir diferents situacions familiars en les que alguns éssers molt estimats doncs van morir i vaig voler en cada cas, aquesta sensació...
Anna, t'estem perdent. Deies que arran d'una situació de pèrdua d'uns familiars, crec que hem sentit...
Em sent, Felip? No,
ara sí que et sentim, ara sí.
Bueno, aneu-me dient, perquè...
Sí, estaves parlant d'una pèrdua d'algun familiar. Ahir ens hem quedat, sí.
Sí, no, et deia que gràcies a aquella primera experiència jo podia traslladar en els acompanyaments dels familiars que vaig haver d'acompanyar, no?, a morir, d'una manera molt, molt amorosa i sense por. És a dir, aquella sensació de mort tan gran, d'agraïment i d'acceptació de la mort com a part de la vida que vaig experimentar en aquell moment, és el que després, d'una banda, m'ha ajudat a voler acompanyar altres persones en el seu procés de viure,
sí.
Però també a acompanyar persones estimades a morir des d'un lloc molt, molt serè, molt tranquil, molt conscient, molt present, no?
Clar. Això està... O sigui, de ben jove ja vas haver de viure una experiència a partir de la qual, tot i que no va ser una experiència de les que estem parlant, però sí que seria una experiència bastant... de crisi, et va fer reflexionar bastant, et va fer canviar bastant i et va fer això, gràcies a aquesta experiència vas poder després ajudar alguns éssers volguts, no?
Sí, al final, mira, quan pensava en aquest viatge de l'altre, no? Pensava, bueno, el viatge, en aquest cas no és el viatge de l'altre, no? És el viatge que fem tots, no?
Sí.
Cap a la mort, no? I
sí.
Cap a la vida alhora. Clar, jo pensava que les experiències properes a la mort en realitat són totes les experiències, perquè no deixem d'estar sempre en contacte amb la mort, no? Mm-hmm. I en aquest cas, en el meu cas, doncs, bueno, va ser a més una experiència en la que, diguem que físicament jo no estava en perill, però la meva sensació sí que era de mort.
Clar.
Absolutament. Sí? Per tant, després he tingut altres experiències que també m'han posat en contacte amb la mort i que no han estat com una crisi d'ansietat, en aquest cas, no? Però i a totes els hi veig com un salt endavant, un salt de contacte.
Ai, ara et perdem.
I jo penso que... Sí? Hola?
Hola, Anna. Que, Anna, farem una cosa, haurem de deixar aquí perquè és que no t'estem sentint. És superinteressant, però estem sentint a trossos. Anna Carlota Fernández, art psicoterapeuta clínica, especialitzada en consulta privada, supervisora de terapeutes, formadora i directora de l'Espai Terapèutic i de Creació L'Ànima Valenta, a Girona. Moltes gràcies per aquesta entrevista tan, tan interessant. Em sap greu, però és que no et sentim bé i res, en una altra ocasió ho tornarem a intentar. Moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta. Adéu. I ens queden uns minutets abans de que el programa i aprofitarem per llegir una biografia d'una dona que, tot i que... Bueno, no va tenir una experiència així, però crec que és molt interessant. Ella es diu Anita Morjani. Diu, morir per ser jo. Anita Morjani va néixer a Singapur el 1959 en una família índia i va créixer a Hong Kong, envoltada d'una barreja cultural que sovint li feia sentir que no encaixava en tot aquell lloc. Aquesta sensació d'haver de complaure a tothom, la seva família tradicional, la societat occidental, la mirada dels altres, la va acompanyar bona part de la seva vida fins que el 2 de febrer del 2006 tot va canviar. Després de 4 anys lluitant contra un càncer limfàtic molt agressiu, Anita va caure en coma. Els metges van avisar a la família que li quedaven hores de vida. Però segons el seu relat, allò que va viure en aquell estat va transformar completament la seva comprensió de la mort i també de la vida. Diu que va sentir com si sortís del cos i s'expandís en un espai de llum i pau infinita, sense temps ni límits, on va entendre que no havia de tenir por de res, ni tan sols de morir. Va percebre, diu, que la seva malaltia havia nascut de l'autorrepressió, de la por constant de no ser prou. Quan va despertar el seu cos, abans devastat pels tumors, va començar a recuperar-se d'una manera que els metges van qualificar-la de mèdicament inexplicable. En poques setmanes va rebre l'alta i la seva vida va canviar de rumb. Va escriure el llibre Dying to be Me, o sigui, morir per ser jo, traduït a més de 40 idiomes, i es va convertir en conferenciant internacional. Des d'aleshores, Anita Morjani parla de l'amor com a força curativa i de la mort com una transició natural, no com un final. La seva història, més enllà de la controvèrsia científica, ha inspirat milers de persones a viure amb menys por i amb més autenticitat. Ella diu que no va tornar per explicar què hi ha després de la mort, sinó per recordar-nos que abans de morir hauríem d'aprendre a viure. I 54 de la tarda, queda res per acabar, se'ns acaba el temps, però no podem marxar sense donar-vos les pistes per al proper programa, que serà el dimarts dia 11 de novembre. Primera pista, tornem als països, És un país immens, situat al cor d'Àfrica. Fa més de 30 anys que viu una guerra gairebé ininterrompuda. Un conflicte que, malgrat la seva gravetat, passa sovint desapercebut als mitjans. Passem a la segona pista. Les lluites no són només per poder polític o control territorial. El que realment es disputa és el domini de les mines i de les rutes d'extracció. Tercera i última pista. D'aquí s'extreuen minerals essencials per fabricar tecnologia. Coltan, cobalt, or, estany i tungsè. Són materials imprescindibles per a telèfons mòbils, bateries i ordinadors. Imagineu-vos. I res, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge tan interessant. Gràcies per viatjar amb nosaltres, per obrir-vos a l'altre, per mantenir la ment i el cor atents a tot el que encara no coneixem. Ens retrobarem en el proper programa, preparats per descobrir un nou món, una nova realitat i continuar el nostre viatge a l'altre. Molt bona castanyada.